Bona nit. Avui, a Estils 2.0, recordem en Josep Arderius Casanovas, nascut a Castellar del Vallès l'any 1925. Pare de família nombrosa, home seriós i senzill, disposat a col·laborar en el que calgués, amb un profund sentit de la responsabilitat. Cristià convençut i vinculat a diferents entitats com l'Escola Parroquial d'Arts i Oficis, el Centre Parroquial, l'Hospital i durant un temps també alcalde de Castellar. Morí el 6 d'agost del 2010. L'estil d'en Josep Arderius Casanovas es va emetre el 26 de maig de 1997.
Bona nit.
Bona nit.
Una vegada més, el nostre programa Estils, fidel a la cita de cada dilluns. Estils, el caliu de la nostra ràdio, avui ens presenta un home senzill, seriós, fins i tot pel qui no conegui, un home distant. Però quan se'l coneix, quan se l'ha tractat, el veus un home responsable, profund, coherent, senzill. Un home que ha estat vinculat a moltes entitats del nostre poble en la mesura que el temps i les circumstàncies familiars l'han deixat. Amb nosaltres aquest vespre, en Josep Arderius Casanovas. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Bé, no sé què en penseu del que us he dit per començar.
No tinc motiu per fer-hi cap objecció seriosa. Potser m'heu sobrevalorat, però perquè és que... Vull dir... Sóc un castellarenc de peu.
Bé, però aquest castellarenc de peu ha estat, des de l'any 25 fins ençà, ha fet un bon recorregut per Castellar. Devíeu conèixer Castellar quan devien ser molts pocs habitants.
Sí, el Castellar d'abans de la guerra, és clar que el Castellar que jo en tinc consciència, 3.500 habitants.
Els 17 que devem ser ara, o els 16.000?
Sí, 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 ha fet un salt extraordinari i ha canviat totalment la fesomia de poble que tenia abans, però enrere no s'hi pot tornar mai, o sigui que això no és un lament, és una constatació.
O sigui, no enyoreu aquell Castellar dels anys 30-40?
No, perquè potser doncs també era un Castellar molt pobre, potser pobre, no pobre potser de diners, però sí que es depenia d'una sola indústria i això doncs suposava una situació d'un paternalisme que en aquell moment doncs, potser es podia considerar una situació avançada, però que és clar que no deixava de ser una mica mortificant en alguns casos. No, jo penso que el creixement de Castellar a més ha donat temps de poder-se fer d'una forma bastant ordenada i penso que és millor la situació actual que la que aquella. El que passa és que en aquell moment esclar, ens coneixíem tots i ara ja hi ha més persones que no coneixes que no pas les que coneixes.
De totes maneres, considereu que Castellar, precisament per allò que heu fet comentari, la dependència d'una sola empresa, era una mica com una colònia?
No ben bé, però sí, participava dels defectes potser d'una colònia. Tot el que Castellar té d'importància tot sortia de la mateixa empresa i és una riquesa doncs, que s'ha pogut n'ha disfrutat, però que potser això doncs, va fer o va marcar una mica la personalitat de la població i potser doncs, la personalitat de la població ha sigut una mica aigualida potser durant molts anys.
De totes maneres, Castellar no ha renunciat a la seva història.
No, en absolut, és que no crec que es pugui renunciar mai a la història, tant si és més positiu com menys, no? Forma part del bagatge i la personalitat de Castellar doncs, té tota la influència de tota la història, naturalment.
Bé, però vull dir que avui dia encara parlar de la Tolrà, vull dir, és una cosa que els castellarencs reconeixen, almenys els castellarencs, diguem, nats.
Sí, és que realment els castellarencs depenien en conjunt de la Tolrà, però no és que hi estiguin en contra, tret potser de persones que pensaven més i això, però no, en general la gent, més ben dit, poder entrar a la fàbrica Tolrà, doncs ja era quasi bé poder aconseguir una estabilitat per tota la vida. Per tant, sí, i és que potser l'empresa Tolrà va tenir un sentit paternalista i en algun o ara, quan menys amb valors d'ara, doncs no l'acceptaríem, però potser doncs era un paternalisme bastant humà i a més doncs esclar, es van preocupar de l'ensenyament, no tan sols fent les primeres escoles, sinó després cedint els terrenys per les nacionals, van construir l'església, van fer els safrejos, en fi, van dotar de serveis socials a la població, el que vol dir que si feien molts diners també els revertien doncs a la comunitat.
Bé, expliqueu-nos una mica a grans trets la vostra infantesa.
Bon, és clar, la meva infantesa, jo vaig anar als parcs a les monges amb l'hermana petita, l'hermana Concepció. Després vaig estudiar, vaig fer els estudis primaris a l'escola de nois del Patronat Torrà amb el senyor Batlle, i després l'any 34 vaig passar als escolapis, però el 35 ja els van obligar a treure l'hàbit i al cap de poc temps doncs els van obligar a tancar el col·legi.
Quan parleu dels escolapis, parleu
d'aquí Castellà.
Que estaven aquí Castellà, on hi ha la caserna de la Guàrdia
sí,
Civil.
Sí, sí, sí. I esclar, el 35 doncs em vaig quedar, llavors vaig tornar a l'escola Tolrà, que quedava el mestre el senyor Pla, per un període molt curt, va venir la Guerra Civil, jo tenia 11 anys. Els 3 anys de guerra, i ja ens podem imaginar doncs l'ambient aquell de falta de medis en tots els ordres, les escoles nacionals doncs estaven obertes, però vull dir que el seu funcionament era molt precari, els mestres, alguns, els joves estaven al front, alguns altres inclús o havien hagut de marxar o alguns els van matar. Per tant, doncs, era portada a l'escola per gent amb molta voluntat, però que l'ensenyament, esclar, era molt coix. Més aviat eren feines manuals i això. Acabada la guerra, doncs, esclar, als 14 anys no em va tocar més remei que posar-me a treballar. També he de dir que als anys de la primària jo estava molt delicat de salut, cada any a l'hivern replegava totes les coses que passaven, per tant, curs sencer, no sé pas si n'hi he fet cap. I aquí se'm van acabar els meus estudis, o sigui, no tinc més que aquesta instrucció primària, un any d'un curs als escolapis, i després, doncs, penso que em puc considerar potser autodidacte si tinc alguna cosa més de la que se'm va donar en aquells anys.
De totes maneres, per ser autodidacte, déu-n'hi-do les responsabilitats que heu assumit al llarg de la vostra vida.
Sí, jo sempre he dit, quan se m'han proposat responsabilitats, sempre he dit, jo potser creo més expectatives de les que jo puc donar resposta. Em diuen que no. I així estic. Però això, jo no estic convençut d'això. No sé per què serà, no sé per què serà, potser pel caràcter, el que sigui, però creo més expectatives de les que jo crec que sóc capaç de poder atendre.
No serà que poder val més una persona seriosa, responsable, que amb l'observació de grans llumaneres?
Bueno, sí, no, sí, això no negaré, que és clar que potser la meva carència d'una instrucció li heu de compensar doncs potser amb un comportament, i llavors potser sí que el comportament també compta. Sí, jo penso que els mitjans són molt importants, o sigui que sí, això no ho negaré, doncs que això m'ha suposat l'esforç d'haver de reforçar la meva personalitat, doncs no ho sé, en la forma que...
Perquè el fet de posar-vos a treballar als 14 anys, a part de possiblement la carència escolar que devia haver després de la guerra, també va ser per motius familiars?
Sí, esclar, és que quan es va acabar la guerra a casa no hi havia ni una pesseta. O sigui que, esclar, no hi havia altra solució. A més, tampoc no era fàcil poder estudiar en aquell temps, si no és que es disposés de moltes pessetes. Van tornar els escolapis aquí, just acabada la guerra, va semblar que potser doncs, allò podríem reprendre i a casa hauríem fet un sacrifici, o potser s'hauria trobat doncs, la manera, però també els escolapis, per falta de personal, doncs, van tancar l'escola al cap de poc. I llavors, doncs, esclar, això ve d'anar a estudiar a fora, o bé, doncs, bueno, sí, ja, llavors hi van haver els que van poder estudiar, però tot això per la situació d'aquell moment, i per la situació de casa meva no era fàcil. O
sigui, éreu molts germans?
No, fill únic.
Així que vivíeu amb els pares, els avis, poder...
No, 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 els pares, sí, sí.
De totes maneres, teniu una trajectòria ja de ben jove també en el món del treball. Ja us heu dedicat a diferents coses, des de les oficines,
sí,
de l'Ajuntament, posteriorment
sí,
vau fer d'aprenent de manyà,
sí,
administratiu, trapaire...
Sí.
Parleu-nos d'aquesta època.
A tot, no, hi ha coses que les he fetes, no diria desgrat, però que reconec que han sigut fatals, però no renego de cap, no em penedeixo de cap, i considero que totes m'han sigut útils. Totes han tingut algun aspecte que m'han servit doncs, per obrir-me pas a la vida.
Recordeu alguna vivència especial d'aquella època pel que fa als treballs que realitzàveu?
No, que no m'hi sentia identificat i amb això patia perquè no reconeixia que no era el meu i que ni tampoc el rendiment tampoc era el que corresponia que hagués donat al camp del treball.
Llavors, com des d'aquesta perspectiva de trobar-vos fent una feina que no us agradava però que fèieu, com veieu la perspectiva de futur aleshores? Una persona jove mirant el futur.
Sí, potser un dels meus defectes sigui potser no tenir aquesta visió de futur, potser. Més aviat, és clar, els problemes del moment potser em tapaven la perspectiva de futur i no hi havia més o no tenia més recursos que els d'anar solucionant potser, doncs, no és el dia a dia, però al curt termini.
Llavors, pel que heu dit fins ara, el que hem anat parlant, de fet, ha sigut un home que es podria dir sempre ha buscat la part positiva de les coses.
Jo veig que en el món no hi ha cap llei. I l'única cosa que... L'única conclusió que he arribat és que les dificultats que es presenten s'han de mirar de superar. Ara, no sempre és possible. I si no és possible superar-les, per falta de forces, per falta de medis, per les raons que siguin, o perquè siguin insuperables, s'han d'acceptar. I al moment que s'han acceptat, penso que les dificultats ja són menys. Una mica aquesta potser és la filosofia, que potser el món no avançaria amb aquesta filosofia, no ho sé, però almenys m'ha servit a mi.
Bé, fem una primera pausa en el nostre programa per escoltar la primera música que heu escollit. Es tracta ni més ni menys que Pau Casals en el cant dels ocells.
Thank you.
Bé, de fet, no, em dèieu abans que no sou un home tampoc especialment afeccionat a la música. Suposo que deu tenir unes músiques selectes, d'aquelles que us capten l'atenció. I...
No, no sóc dotat per la música i doncs, no sé, potser això m'ha fet que no la conegui molt i llavors no hi ha més que dir doncs, m'agrada o no m'agrada, però sense que pugui matisar molts valors que segur que té i una altra persona més versada doncs, encara deu valorar, vai, que deu descobrir. I jo tinc doncs, aquesta impressió de dir m'agrada. El cant dels ocells m'agrada molt, és emocionant, la interpretació que em fa en Pau Casals és extraordinària i potser més també el símbol doncs, que Pau Casals ha donat a conèixer el nostre país doncs, també interpretant el cant dels ocells. Aquestes coses són les que potser doncs, fa que em frapi el fet de sentir el cant dels ocells.
Hi podia músiques que poder també s'han sentit en una època determinada, en una infantesa,
sí,
fins i tot. Poder...
Pot ser que també tingui aquesta càrrega emotiva. De totes maneres, jo penso que és molt bonic. Jo penso que és una peça que interpretada per Pau Casals amb aquest violoncel que parla, penso que té molta, molta, molta qualitat.
Bé, seguim una mica amb la nostra conversa que manteníem. A l'any 1955 us caseu,
sí.
Castellà, i
a Barcelona.
Barcelona.
Sí, la meva dona és de Barcelona i ens vam casar doncs, a la parròquia de l'esposa.
Quina parròquia?
Sant Josep Oriol.
Sant Josep Oriol, o sigui, al carrer Diputació.
Sí.
I aleshores... d'aquest matrimoni neixen sis fills,
quatre
noies i dos nois. Avui tots casats.
Tots casats.
I 12 nets, per tant, no?
I 12 nets, sí.
Com heu portat la vida familiar? O sigui, tenint en compte que, esclar, en una època de precarietat, com són els anys 50 també, en una època en la qual, doncs, diguem, us heu d'espavilar com podeu a nivell laboral, com es pot pujar una família així?
Bueno, sí, no és fàcil. Jo penso que la càrrega més forta potser l'ha suportat a la meva dona, no tan sols en feina, perquè doncs, tanta família porten molta feina, sinó doncs, també potser en el fet de la paternitat, perquè és que, és clar, jo havia de dedicar-me moltes hores al treball i, per altra banda, si encara tenia, en els moments que podia, alguna activitat suplementària, doncs encara més. Per tant, haig de reconèixer que, en aquest sentit, el paper de la meva dona, que és una marassa, doncs hi ha tingut molta importància, potser més que el meu.
De totes maneres, el treball s'estabilitza l'any 69, diguem així.
Sí. Sí, el 69 s'estabilitza el treball, s'estabilitza una mica la situació econòmica i això ja dona un respir. I llavors aquí, a partir d'aquí no sé, ja la cosa ja, ja la vida es consolida una mica més.
Quin tipus de feina vau fer llavors?
Bueno, la feina a partir de l'any 69 a l'empresa Eros doncs era la de càlculs de costos, a partir dels càlculs de costos fer pressupostos, o sigui que era una feina una mica cavall entre l'administració i també amb intervenció d'oficina tècnica, i aquí sí que em vaig sentir totalment realitzat en tots sentits. Em vaig sentir còmode a l'empresa, pels companys, per la feina, pel meu canvi total de situació en tots sentits, i fins a la jubilació realment van ser uns anys doncs, que en aquest camp em vaig sentir molt bé.
Per tant, us va permetre d'alguna manera també una estabilitat en tots els àmbits, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Perquè està una mica de passar una cosa a l'altra, dir, bueno, sí, doncs aquí m'hi sento identificat, realitzat. Sí. Bé, de totes maneres, no, el món professional no s'acaba aquí, perquè sempre ho ha estat més o menys vinculat, i no pas en poques, en les entitats del poble. I sempre, d'alguna forma o altra, també... amb un càrrec de qualitat en quant membres de junta. Per exemple, a mi em consta que vau estar al centre parroquial, a l'escola parroquial d'arts i oficis, a la residència d'avis, també a l'Ajuntament, com a regidor i després un temps com a alcalde, regidor d'Hisenda. Bé, tot això, què me'n podeu explicar d'aquesta etapa, diguem així?
No ho sé, així és a perspectiva, mirat des de lluny, doncs, no sé, etapes doncs, també boniques, el que passa és que algunes les havia d'exercir amb una situació que hi havia darrere doncs, que tampoc no era la més favorable potser per poder-les exercir. Potser també doncs, sempre he trobat bona col·laboració, potser doncs, tampoc mai ningú m'ha posat entre espàs i paret, potser hi ha hagut comprensió, no ho sé.
Perquè com a creient, de fet, sempre, creient cristià, sempre ho ha estat vinculat a la parròquia.
Sí, sí, és que la meva formació humana s'ha fet al redós de la parròquia, eh? I potser la influència més forta la vaig rebre de mossèn Verdés. Mossèn Verdés, doncs, es va establir, a més doncs, de, com a fidel, però vull dir també doncs, una relació d'amistat molt, molt profunda, i doncs, en aquest sentit penso que hi ha rebut molta cosa de mossèn Verdés.
I llavors és d'aquesta època que us incorporeu al centre parroquial?
Sí, bueno, no, abans de mossèn Verdés, de que arribés ell aquí, ja havia sigut el president dels aspirants d'Acció Catòlica. Després, en temps d'ell, ja vaig ser el president dels joves. Després hi va haver l'Emili i després doncs, va ser, ja va venir la... Bueno, quan vaig tornar de l'Emili, m'ho sembla dir si ja no era aquí, però després, doncs, no sé, ja també vaig formar part de la famosa junta d'obra de la parròquia, després del Consell Pastoral, del centre parroquial, o sigui, he passat una mica per tot arreu, no?
Llavors, d'aquella època del centre parroquial, què destacaríeu?
El centre parroquial
com inclús com a nucli, no?
El centre parroquial va ser un intent molt bonic, però que no va acabar de funcionar bé. Va tenir una època molt esplendorosa amb tota l'actuació del Pomell, que va ser un moviment de joventut, doncs que va tenir molt d'èxit, va moure molta gent, vull dir que ningú s'ho creia que es pogués fer el que es va fer, però potser perquè després n'hi va haver-hi o no es va valorar potser per part del rector d'aquell moment potser tot aquest moviment, o potser aquest moviment, no ho sé, potser es va escapar una mica de l'òrbita que potser s'hauria d'haver tingut, no ho sé, jo ara amb això no voldria fer cap judici crític perquè valoro molt positivament aquest moviment, però va ser una llàstima perquè després va anar decaient i el centre parroquial es va trobar amb una cosa buida que ningú sabia què fer-ne. Es va haver d'arribar amb un contracte amb el Cinema Califòrnia perquè fessin pel·lícules. Això va ser un desastre en tots sentits, fins que doncs, es va haver de tancar.
Perquè, de fet, el centre parroquial va ser una continuïtat del patronat de Sant Josep?
No, no. Pot tenir una certa similitud, però no hi havia aquesta continuïtat.
Llavors, quan heu parlat diguem, de la dependència amb el Cinema Califòrnia, una mica, que veniu a dir que una mica les pel·lícules no es podia controlar,
les
censurar...
Pel·lícules, home, censurar sí, però les pel·lícules, esclar, també l'empresa Califòrnia el que volia és que li sortissin els números, que tragués un rendiment, i llavors doncs, perquè traia un rendiment no hi havia potser prou afluència de públic, llavors doncs, tampoc podia buscar pel·lícules costoses, hi havia de ser doncs, pel·lícules més mediocres, no va funcionar.
També, de totes maneres, va passar una època a l'Escola Parroquial d'Arts i Oficis.
Sí.
Que va ser la fundada per mossèn Sebastià Rossell.
No, bueno, la va fundar mossèn Aragonès.
Aragonès.
I després, quan va venir mossèn Sebastià, ja estava fet, ja funcionava. El que passa és que mossèn Aragonès el van canviar al cap d'un any d'anar a l'escola, ell era el pal de paller, i llavors va quedar el senyor Reguer, un mestre de les Escoles Nacionals, que havia ja col·laborat molt amb mossèn Aragonès. També el senyor Reguer va marxar, doncs, en sem el curs següent, i llavors la cosa va quedar una mica penjada, i va ser quan jo vaig intervenir una mica per intentar salvar aquella situació, que la vam anar salvant doncs, amb moltes dificultats, moltes, moltíssimes, de tot ordre, econòmiques, tot i que hi havia una aportació principalment de la Casa Tolrà i també d'altres indústries amb menys quantia. Per tot això va ser molt, molt dificultós. Després va venir mossèn Rossell, ell doncs, va buscar alguna altra persona, se li va donar doncs, una mica més d'impuls, però també va anar decaient, potser perquè doncs, els temps ja no eren per una escola d'arts i oficis, o perquè, doncs, no sé, i va acabar doncs, que la pròpia empresa Tolrà, com que pel seu volum tenia obligació de tenir una escola i tapava l'expedient o contribuïa amb l'escola parroquial, que això ja vull dir, era una cosa que ja estava convinguda, llavors va haver d'acabar doncs, fent-se, donant unes classes als seus aprenents i l'escola parroquial va deixar d'existir. O sigui que no crec que jo em vull sentir culpable de que no continués la cosa, però vull dir que els meus esforços no van servir per poder-la salvar.
totes maneres, l'escola aquesta parroquial, o sigui, responia a una necessitat de l'època.
Sí, en el moment en què es va crear responia a aquesta necessitat, va tenir molt èxit, però no ho sé, potser les coses van canviar més de pressa del que s'havia pensat. El cas és que, ja dic, va anar decaient i no va tenir continuïtat.
També, de fet, heu estat vinculat molts anys, des de l'any 1954, a la residència d'avis a l'hospital. Sí. Explica'ns una mica la vostra trajectòria a la residència d'avis.
Bueno, jo vaig entrar l'any 54 a la Junta, que llavors encara el rector era mossèn Esteve. Els fundadors de l'hospital eren mossèn Esteve i el meu oncle Madeu Casanovas, i quan jo vaig entrar encara els dos eren vius. De totes maneres, tot aquest període de ser la Junta, era una Junta que es reunia doncs, una vegada a l'any, l'administració la portava totes les monges, i per tant hi havia, doncs, ja també hi havia uns que liquidaven amb les monges mensualment, però la meva intervenció com a membre de la Junta, vull dir que era totalment figurativa, no hi tinc cap participació. Ara, el venir a la transició, el venir a la situació democràtica, el primer ajuntament, doncs, esclar, l'ajuntament en què hi va haver govern de coalició entre Esquerres i Convergència, i a més, vull dir, tots els ajuntaments tenien una sensibilitat social totalment accentuada que no tenien els ajuntaments franquistes, naturalment, i van fer un informe, o van demanar un informe a l'assistent social, i l'informe que va donar, doncs, del funcionament de la residència, en quant a admissions i preus i tractes i això, van considerar, doncs, que no era correcte. I van proposar la municipalització de l'obra. El que passa és que la van acordar, van tenir uns acords previs, en els quals inclús Convergència també va participar en aquests acords, i la Junta no se'ns va comunicar fins que ja la cosa ja estava bastant avançada, i a més vam considerar, doncs, que potser no era la millor solució aquesta. Hi van haver contactes, hi van haver reunions, es va manifestar, doncs, la voluntat de la Junta, que ens vam considerar que no era una solució bona, i a partir d'aquest moment, a partir de l'any 81, es treu ja l'administració a les monges i l'agafa la Junta de l'obra. I en aquesta es crea una junta d'administració, a mi se'm nomena administrador, i a partir d'aquí, doncs, comencem a portar l'administració a la junta. Fins que les monges ens diuen que no poden continuar, que no tenen prou personal, en aquest moment, que és l'any 85, en aquest moment, doncs, esclar, s'ha de buscar personal seglar, es busca personal seglar, es fa càrrec de la direcció la Maria Carme Ventura, i llavors aquí es produeix, doncs, un dèficit molt important, el cobreix l'Ajuntament, i així es va seguint fins que acaba la Maria Carme Ventura, doncs, deixa la plaça, i a partir d'aquell moment, doncs, l'ocupa la Paquita Rigola, que actualment encara l'ocupa, i les coses es van anar, doncs, s'han passat èpoques crítiques, s'han passat, doncs, s'ha hagut de salvar situacions bastant delicades, però s'han anat ampliant les places, i així, doncs, ha sigut possible fer l'última ampliació i salvar, doncs, una situació que no era massa clara, doncs, deixar-la ja, penso jo, totalment consolidada.
Perquè, de fet, pel que dieu, al principi la residència, o el que es coneixia per l'hospital, era una obra de caràcter religiós, estrictament.
No, és una obra que ja va néixer l'any 27 amb voluntat, no de que fos religiosa, sinó de que tingués un caràcter social, sense amagar-se, o vaja, sense que es deixés de tenir en compte l'aspecte religiós, però no és que es busqués exclusivament l'aspecte religiós.
No, jo quan parlava de religiós em referia al patrocini d'una congregació o de la mateixa parròquia.
Ja des del primer moment, o sigui, la primera junta ja es convoca a l'alcalde, a un conseller, al mestre més antic, o sigui, ja es busca una junta amb una base grandiosa, perquè, doncs, arreli no tan sols, diguéssim, a la parròquia, i sí que és veritat que els estatuts es presenten en el bisbe, hi ha unes consultes abans amb el bisbe, però també es presenten els estatuts i es registren també en el govern civil d'aquella època. I, per tant, no era la voluntat que quedés inscrita dintre de les activitats parroquials, sinó que fos una cosa oberta totalment a tot el poble. Això ja es veu des del primer moment. perquè és que, esclar, per un cantó hi havia mossèn Esteve, el rector, i per l'altre hi havia el meu tio, que ja era una persona més liberal, una persona que doncs que s'hi va sentir involucrada pel fet que ell coneixia les necessitats que tenia la població, però em refereixo que, doncs, no sé, tenia aquest, potser aquest doble aspecte ja des dels seus inicis. No ha sabut mai que fos una cosa purament religiosa.
De totes maneres, amb l'adveniment, diguem, dels ajuntaments democràtics, sí que es va passar una època d'estira i arronsa entre parròquia i ajuntament.
Bueno, això sí, però tampoc potser el que va passar va ser aquesta proposta, perquè jo penso que aquí va haver-hi una falta de maneres, no? Jo em sembla que si hi ha una junta, per més que la junta doncs la pugui considerar responsable que allò no funcioni, que jo aquesta no era responsable, els llibres d'aquí, etcètera, i entregar tot el patrimoni, bueno, no sé, vull dir, maneres i maneres. Llavors, esclar, això aquí doncs es va presentar, primer va ser mossèn Rafanell, després mossèn Sebastià del Rossell, i també mossèn Miquel, vull dir, tothom, vull dir, va veure que no era potser el millor camí, ni la millor solució, ni la millor manera. Jo penso que l'única cosa que ha passat és aquesta, potser entorn d'això. Això ha fet que es polititzés durant bastant temps l'obra social benèfica, que fos motiu doncs d'interpretacions potser no massa encertades, jo penso que no, en algun moment n'he patit les conseqüències, però vull dir, m'és igual, no? He obrat amb consciència.
De fet, l'obra social benèfica ha variat molt, perquè des de passar a ser un hospital on també es practicaven parts d'infants, vaja.
Sí, bueno, això va anar derivant cap a l'altre grup, perquè no té raó de ser això. O sigui que aquí l'error va ser a l'any 60 o l'any 58 que es va començar voler fer un hospital, pensar en un hospital i un quiròfon i això, esclar, els temps ja no anaven per en aquesta direcció, ningú voldrà desocupar si té a 8 quilòmetres una clínica amb tots els ets i uts, ni ningú es voldrà fer una operació, per senzilla que sigui, doncs en un lloc on no reuneix condicions. I esclar, ja ha acabat doncs sent residència, que és l'única cosa que pot ser.
Que és el que respon poder més a les necessitats actuals.
Esclar, aquesta sí que és una necessitat. Totes les altres, les necessitats... Home, també es pot atendre doncs un malalt si no necessito uns cuidados especials, no? Però és, la funció de residència és la que ha de ser i no és cap més.
Bé, fem una segona pausa, aquesta vegada per escoltar a Joan Baez amb la cançó de Bangladesh.
Bangladesh, 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 Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. The story again made fresh by blind men who carry out commands which flow out of the laws upon which nations stand, which say to sacrifice a people for a land. Bangladesh, 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 Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. Once again we stand aside and watch the family crucified. See a teenage mother's vacant eyes as she watches her feeble baby try to fight the monsoon rains and the cholera flies. And the students at the university asleep at night, quite peacefully, the soldiers came and shut them. dawn, awakening shrieks of dread and silent frozen forms and pillows drenched in red. Bangladesh.
Per què, Joan Valls?
Home, no ho sé, potser perquè doncs, va ser de les primeres persones fer-ne de la cançó un instrument doncs, de pau, pacifista, i per altra banda, perquè aquesta cançó concretament de Bangladesh, no sé, és una cançó que a mi també em regia les tripes, sabia, doncs, esclar, el drama que es refereix d'aquell poble en aquell moment. A més, la va gravar, doncs, sigui tot el profit que em va treure econòmic va ser per ajudar la gent de Bangladesh, no? A més, té una veu molt càlida, molt emotiva, no sé, és una
arriba al cor.
Sí, és una... parla per ell mateix, aquesta cançó.
Bé, en aquest recorregut que hem fet per la vostra vida, no podem deixar de banda que també heu estat durant un temps, des del 83 fins al 87, regidor d'Economia de l'Ajuntament i després alcalde a la mort de l'alcalde Pont. Expliqueu-nos aquesta època a l'Ajuntament. Com l'heu viscuda? Quines coses van fer patir?
Sí, patir algunes coses, sí. Precisament, esclar, l'Ajuntament anterior havia decidit actualitzar el valor cadastral de les finques, perquè és que l'Ajuntament no tenia recursos econòmics suficients per poder fer el que s'havia de fer. A més, el primer Ajuntament, doncs, perquè havia de fer coses, en va fer moltes, i la cosa econòmica es va descuidar molt, i la situació econòmica de l'Ajuntament era molt dolenta, molt. Llavors, ja abans d'acabar el primer Ajuntament, ja van prendre aquesta decisió, es va encarregar aquesta actualització del cadastre. El que passa és que, esclar, l'acord d'actualitzar el cadastre ningú se'n va donar compte, ni ningú potser hi va donar cap importància, i en canvi, en el moment en què surt aquesta actualització del cadastre, llavors la gent es dona compte del que han de pagar. I es donen compte del salt que suposava passar de la situació on estava, que era una situació irrisòria, injusta inclús, a una realitat que, és clar, que haver de pagar doncs, aquestes diferències, això va provocar una reacció molt forta, molt violenta, que, és clar, entrar en un ajuntament i que trobis això realment era preocupant.
Això va ser l'època de regidor ja o d'alcalde?
No, això de regidor. Això va ser els primers anys, això ja va ser d'entrada.
Un cadastre de 500.000 pessetes podia passar a quina quantitat?
Va passar, doncs, no ho sé, 80 o 90 milions. No? És que va ser un salt esgarrifós. Però és que l'Ajuntament no tenia altra sortida que fer això. O sigui que ja l'AFEC ens havia telefonat i escolteu, si no porteu aquí, doncs, o si no arribem a un arreglo amb el deute que hi ha de la necessitat, aquí tallem. Era asfixiant, la situació econòmica era asfixiant i no hi havia altra solució perquè a més aquesta era legal i perquè si no s'hagués fet llavors s'hauria hagut de fer més endavant, ara s'haurà de tornar a fer, però bueno, ja no serà un salt com el que es va haver de fer en aquell moment, i per tant era una cosa que era vital de necessitat, no era cap caprici, sinó que era una cosa premeditada i que era l'única sortida que tenia l'Ajuntament per fer-la, i que jo penso que a hores d'ara tothom ho ha assumit i tothom ho ha entès, però esclar, en aquell moment es va produir una reacció tremenda. Es van muntar unes manifestacions amb amenaces, jo vaig rebre anònims, en fi, va ser una situació molt tensa, molt, una experiència doncs, que una vegada passada tampoc no en renego, però que en aquells moments sí que produïa molta preocupació. No era tan sols aquest ajuntament, o sigui que també hi havia altres ajuntaments que havien hagut de fer el mateix, per tant hi havia contactes amb tots els ajuntaments, a Sabadell també, però potser els salts no eren tan alts. Potser aquí a Castellà la cosa estava tan endarrerida, tan abandonada, que el salt va haver de ser proporcionalment més alt.
Perquè llavors en aquella època combinàveu el treball laboral amb l'Ajuntament.
Sí, això vaig fer-ho fins a final, fins inclús quan vaig fer d'alcalde. Sí.
I l'Ajuntament, teníeu alguna retribució de l'Ajuntament?
Sí, hi havia una retribució, no recordo ara exactament, com a regidor potser eren 15.000 pessetes. I com a alcalde, en Pont, quan vam començar la legislatura, em sembla que en cobrava 35. I li vam donar entenent que havia de cobrar més, i doncs es va assignar 50.000 pessetes. I aquestes 50.000, encara 3.000, anaven pel partit. i quan jo vaig agafar doncs vaig continuar amb les 50.000 pessetes i pagant 3.000 pessetes al partit. O sigui que això és la...
O sigui que econòmicament no era cap gangues alcalde.
En aquell moment no, després no ho sé.
De totes maneres, després l'alcalde, va haver una època, després amb, diguem, amb un altre alcalde, que una de les coses precisament que va haver d'afrontar Castellà va ser un dèficit econòmic bastant.
Sí, sí, sí. La situació era esgarrifosa. És que hi havia coses que és difícil d'entendre-les. Hi havia uns rebuts d'electricitat, a part del deute que hi havia, que eren pagats. Però eren pagats i no es podien comptabilitzar per falta de crèdit. El qual vol dir que es devien haver pagat amb alguns diners que no havien passat per la comptabilitat municipal, però que nosaltres no podíem normalitzar perquè, com que no hi havia saldo positiu, havíem de mantenir els rebuts allà quiets, tot i que aquests eren pagats, perquè no hi havia possibilitat d'introduir la comptabilitat, perquè no hi havia saldo positiu, teòricament. Doncs, esclar, això és un detall només, és un detall, doncs, anecdòtic. Per llavors, doncs, hi havia els grans deutes, el que es devia a proveïdors, i bueno, és esgarrifós. I tota aquesta situació es va arribar a saldar tota, tota. O sigui, que acabava la bueno, ja els últims pressupostos es van ja saldar amb superàvit, cosa que l'oposició se'n menjava d'en viu en viu, perquè deia que no mai pot haver-hi superàvit en un ajuntament. Jo penso que superàvit excessiu no, però sí que em sembla que és millor que hi hagi superàvit, que no pas dèficit, però bueno, és igual, això són punts de vista, que tots són molt respectables, però vull dir que es va arribar a normalitzar aquesta situació. El que passa és que aquest és un treball que no es veu, vull dir, aquest no es valora, aquest. Però sí que a partir d'aquest moment, bueno, llavors doncs va permetre doncs que un nou ajuntament pogués tirar de veta i potser pogués tornar a una situació una mica compromesa, però ara aquí això ja no és una mica incorrespon.
I per tant, aquesta situació no venia, diguem, de la vostra època, diguem així.
No, era anterior, era anterior.
Bé, el temps se'ns tira a sobre i això que pensàvem que era llarg, oi? I haurem de passar necessàriament a parlar de les notícies de l'actualitat o fins i tot de la vostra vida, no? Notícies del món que us han afectat d'una forma particular. Ens podeu una mica mencionar-ne algunes i comentar-les una mica?
Sí, les que potser doncs han tingut més importància ha sigut el llançament de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki, que va provocar l'acabament de la Segona Guerra Mundial. Després, doncs, no sé, el maig francès de l'any 68 també va ser un aconteixement incruent, però que també marca una diferència d'èpoques. Encara que aquestes coses, és clar, aquí a Espanya ens arribaven molt, bueno, l'acabament de la guerra d'aquesta, doncs sí que es va, naturalment aquesta va acabar, també va obrir esperances que no es van complir fins molts anys després, i la qüestió del maig francès, doncs esclar, aquí va venir molt garballat, potser, però bueno, tot i així també doncs la informació també s'aconseguia a través doncs de les publicacions o llibres que es van fer després. Després la caiguda del mur de Berlín és un altre aconteixement també molt important, amb l'acabament de la Guerra Freda, tot el daltabaix del sistema comunista a la URSS. Bueno, abans o després, doncs, jo també diria la mort de Kennedy, la mort de Luther King, l'aparició de Joan XXIII, la convocatòria del concili, els alts i baixos una mica del concili, i potser doncs la falta de valentia potser per aplicar doncs el concili amb els conceptes en què potser s'havia arribat a alguna de les conclusions.
Bé, però el món segueix i també...
I seguirà.
Sí, seguirà.
Sí, sí.
I avui ens trobem amb el diari que ens diu tot un seguit de notícies, no? Un home com vos, com veieu això de la compra i venda de jugadors a l'esport, al bàsquet, futbol?
Sí, això és una cosa que, tot i que doncs, no sóc apassionat del futbol, però sí que quan jugo al Barça me'l miro, m'agrada que guanyi, admiro els cracs, admiro que són virtuosos doncs, de la seva feina. Ara, sí, em causa molt mala impressió que en un món en què hi ha tanta misèria, en què doncs, tres quartes parts del món es mor de gana i que llavors es paguin aquestes fortunes i s'especuli, i doncs, a més que és considerar ben bé les persones com l'objecte, quasi bé, no? Però sí, és una cosa que et fa mal d'ulls, el que passa és que quan juguen a pilota, llavors això doncs no es pensa.
Aquest cap de setmana hi ha hagut el congrés de constitució del nou partit independentista. es presenta com un partit transversal, independentista, interpartit, integrador. Com ho veieu, això?
Esclar, jo no conec molt tot l'intríngulis aquest de trencar amb l'Esquerra Republicana i de fundar aquest nou partit. Jo penso que tota divisió sempre és dolenta. No tinc elements de judici per saber si doncs, no hi havia més solució, perquè, esclar, uns diuen una cosa, els altres en diuen una altra, llavors doncs, ja és una qüestió que s'hi ve de simpatia, perquè no, si no entres a dintre de tot l'intríngulis, i a més tots et diuen que, doncs, que més endavant ja en parlaran, el que vol dir que no ens han dit tota la veritat. Ara, jo sempre penso que és dolent dividir, i el que seria més raonable seria sumar, i més amb la situació política en què es troba Catalunya respecte doncs, a l'estat espanyol.
I com explicaríeu l'ascens del Front Nacional a la Catalunya Nord?
Això és una cosa que penso que és una mica alarmant, perquè l'Hitler doncs, també va guanyar unes eleccions abans de convertir-se en dictador, i és clar, i en Le Pen no és que tingui els seus vots que té, també hi ha molts treballadors i molta gent doncs, senzilla, la qual vol dir que no és que siguin doncs, només els rics, els poderosos, no, és que és clar, amb la seva demagògia arrastra doncs, a molta gent, i no sé, cal veure-ho molt de prop, i potser això amb l'experiència doncs, històrica que ja es té potser farà reaccionar les altres forces perquè també doncs, potser de la política en facin un ús més noble, més net, doncs no sé, perquè és que penso que la política està molt desacreditada, o els homes que es dediquen a la política estan molt desacreditats.
Bé, passem a l'última franja musical d'avui per escoltar una estona de jazz amb el Jam Session. Bé, ens sorprèn la música ara del jazz, no? Com és? Quina l'afició pel jazz?
Bueno, no és que tingui una afició especial pel jazz, però és una música que sí que m'agrada. El jazz és molt difícil potser de definir, perquè és una barreja de músiques, tinc entès, no? Però de totes maneres penso que és una música molt espontània, una música que permet la improvisació, que dona-te uns sentiments doncs, de tristesa en alguns casos, d'alegria, o doncs de situacions límit, potser inclús, no sé, penso que és una música que parla, o com menys se li poden trobar moltes cares en la seva expressió.
La vostra vida ha sigut com un jazz?
No.
Ho dic per allò que dèieu abans de present, de viure cada situació amb lo positiu que dona. El jazz és espontani, que vol dir...
Sí, això sí, sí. Sí, però esclar, per ser espontani doncs, també s'ha de tenir un bagatge important, no sé, a vegades un també té limitacions per prendre decisions espontànies.
Ja que parleu de bagatge, quin ha estat el vostre bagatge per viure? Què és el que us ha donat força per viure?
Bueno, no sé, la vida doncs és una marató, i quan estàs al mig de la marató, si no corres també et fan córrer, no? Potser ara sí que els mòbils meus són doncs, el d'aconseguir la justícia, l'equitat, no sé, la de la solidaritat, la de mirar de solucionar doncs, els problemes de tanta gent que no tenen cap culpa amb qui els pateixin. Doncs tots aquests neguits són els que, a la meva escala, doncs potser m'ha mogut i he tingut doncs aquesta participació o aquesta inclinació a participar en qualsevol activitat sempre que hi hagi vist doncs, una afinitat social en el fons.
Bé, passem a la cloenda fent aquella bateria de preguntes i respostes, no? Què en penseu de la família?
La família és la base de la societat, és la cèl·lula primera a la qual s'aixeca la societat. Penso que és imprescindible per pensar en una organització mínimament estable de la societat.
I de les entitats?
De?
Entitats.
Ah, de les entitats. Les entitats, doncs, penso que són els instruments en els quals els ciutadans, d'una forma col·lectiva, poden doncs, posar en pràctica les seves activitats, ja siguin socials o esportives o lucratives o culturals. Penso que és el termòmetre de la vida d'una població.
De la religió. De la religió.
Ah, de la religió és la dimensió diguéssim, no sé, sobrehumana, no? O transcendental de la persona.
La mort.
La mort, doncs, és un procés físic. El que passa, doncs, que és clar, pels creients no és més que un pas a una altra vida.
Digueu-nos un llibre.
Un llibre, L'art d'estimar, d'Eric Fromm.
Un amor.
Un amor? Bé, el de l'esposa.
Una passió.
Jo diria que no sóc home de passions.
Una persona.
Mossèn Verdés.
Una pel·lícula.
Una pel·lícula em va agradar molt, Els millors anys de la nostra vida.
Un plat.
L'arròs, la paella.
Una afició.
Una afició. No en tinc massa d'aficions definides. Llegir.
Una virtut, ràpidament.
Una virtut, doncs no sé, la d'intentar ser bona persona i de buscar sempre la part més bona per relacionar-me amb els altres.
I un defecte.
I un defecte, doncs, que tinc mal gènit. O sigui, tinc moments que el mal gènit em domina.
Bé, fins aquí el nostre personatge d'avui. Bona nit i fins dilluns vinent i moltes gràcies, Josep.
Bona nit. Gràcies a vosaltres.